Bon dia, són les 6 i des d'ara fins les 7, com sempre, aquí a la primera pedra en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
I dissabte és dia de mercat i a la primera pedra anem a plaça i avui podem anar a qualsevol mercat a les Terres de l'Ebre perquè anem a la recerca d'un crustaci deliciós que es ven fresc en parades i peixateries de la zona. Estem parlant de les galeres. Aquests dies s'està celebrant les 6enes jornades gastronòmiques de la galera, que és tan abundant en zones properes a deltes, on les aigües són riques en nutrients. Volem parlar d'aquestes jornades que ja estan en marxa a 4 viles marineres: Alcanar, l'Ampolla, l'Ametlla de Mar i Sant Carles de la Ràpita. Albert Folch és el director d'aquestes jornades. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ara parlàvem d'aquests crustacis que fins i tot jo crec que hi ha gent que els hi costa d'identificar la galera. Podríem descriure-la, no? Explica'ns tu com és la galera.
Bé, com tu bé deies, és un crustaci que viu en, doncs això, en fons marins sorrons, que hi hagi sorra, al riu Ebre. Com sabeu, doncs quan baixa, quan hi ha èpoques que baixa, doncs aporta sediments i és un hàbitat perfecte perquè aquest crustaci s'hi amagui i visqui, no? Plàcidament, fins que vinguin els vaixells d'aquests ports que s'han anomenat, d'aquests quatre pobles mariners de les Terres de l'Ebre, i les pesquin, i vagin als mercats o directament als restaurants. Bueno, passant per llotges, està clar.
Clar, i a més ara ja cada vegada costa més de trobar-ne, però jo recordo quan era petita a les cases d'Alcanar, les peixateres et regalaven les galeres. Jo esmorzava galeres a la planxa perquè les regalaven, i això ja no és així, eh?
No. Malauradament s'han de pagar i des d'uns anys cap aquí han pujat de preu. Potser una mica la culpa en tenim nosaltres, el del patronat de turisme de la Diputació i dels patronats municipals, que fem campanyes per promoure la gastronomia identitària, diguéssim, de la destinació turística. I ho fem en èpoques. Ara és el moment de pescar galeres, perquè és la temporada alta, és quan estan ovades, quan se reprodueixen i són més gustoses i més bones, no? I té tot el sentit del món de que ens posem d'acord aquests quatre pobles juntament amb nosaltres i promovem això, unes jornades gastronòmiques que el que pretenen ser és una excusa perquè la gent ens vegi, és a dir, la gent, el gran part del públic que ens visita habitualment és de l'àrea metropolitana, no? de Barcelona, i els volem dir, doncs, que ens vinguin a veure no només quan fa bo a l'estiu a disfrutar, a gaudir del litoral, sinó que també vinguin amb aquests pobles mariners que són del litoral, però ara, en aquesta època, que també és fantàstic, doncs, a part de menjar galeres, fem tota una sèrie de propostes, doncs, de culturals o esportives, o simplement estar desconnectada de la teva quotidianitat i acostar-te a un lloc, doncs, que hi trobaràs calma i pau, no?
Exacte.
I bon menjar.
Home, i tant, perquè això és el que anava a dir. Ara, deies tu, és l'època en què les galeres estan més bones, ovades. A més, són curiosos les ueves, els ous de les galeres, perquè són d'un to vermellós i una textura rígida, no? Vull dir, curiós també de provar aquests ous de les galeres.
Sí, és el més sobrós, no? Si tens la sort que te'n toquin, doncs és quan són més gustoses. I és això, hi ha mil maneres de cuinar-les. La més típica, la majoria de restauradors, aquests 42 restaurants que estan en les jornades, proposen plats d'arròs, no? És lògic que...
Clar, doncs, aquí baixa de menjar arròs.
Factor arrossaire del Delta amb el marís, no? Però bé, hi ha després hi ha...
Sí, sí,
hi ha
coses tan sofisticades.
Molt, sí, més agosarat.
Exacte,
més autor,
com la carxofa... Carxofa, sí, sí, confitada amb ou potxer i tempura de galera, fideu amb galeres també, els llagostins o rap a la crema de calçot i galera. No, aquí podrem trobar de tot, no?
Sí, sí, bueno, ja fan ganes, no?
Home, i tant. I ara parlàvem, són quatre poblacions i suposo que molts dels restaurants que s'hi han afegit, que s'hi han sumat.
Això que et deia, 42, n'hi ha més, però aquests 42 són els que han optat en participar en aquestes jornades, no? Comprometent-se, doncs, a oferir vi de la Terra Alta en el menú, com et deia, no? que intentem és promoure la cuina d'aquí, identitària, de la tradició marinera, no? I ho fem amb vins també del territori.
De la Terra Alta.
Sí, Garnatxa Blanca de la Terra Alta.
Doncs jo crec que és una bona excusa per veure el paisatge tan diferent i tan particular com és el d'aquí del Delta de l'Ebre. I a part, tornar a provar, qui no ho hagi provat per primera vegada, doncs per primera vegada, aquest gust de la galera tan i tan i tan particular que tanta personalitat donen els plats d'aquí baix.
Sí, sí, un territori variat, una costa de cales meravelloses al nord de les Terres de l'Ebre, per l'Ametlla, després totes les platges d'arena fina del Delta i aquelles meravelloses platges de còdols de les cases d'Alcanar, o sigui que tenim per tots els gustos.
Sí, sí, sóc una fervent defensora de les platges de còdols, tot i que hi ha gent que prefereix la sorra, però jo sóc de còdols,
Ho sé.
Doncs vindrem aquí encantats de tastar aquestes propostes que trobarem en aquestes sisenes jornades de la galera que se celebren fins al 3 de març. Tot una invitació i tot un punt de seducció d'aquestes Terres de l'Ebre entre tants altres que té, com per exemple també, a més coincidirà amb l'època de la taronja, no?
Sí, 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 el que tenim és un valor molt positiu com a destinació turística, i això ho sempre ho estem treballant, ho posem en valor, és a dir, el riu ens aporta quantitat de vida, no? I ocells i molta aigua, i això fa que doncs que tinguem uns arrossars, el port de la Ràpita és el segon port de Catalunya amb captures de marisc i de peix, a l'interior tenim això, els cítrics, més amunt tenim la fruita dolça, la que comentava abans, de la vinya, de la Terra Alta, tenim un paisatge, o sigui, si ens quedéssim sols al món seríem autosuficients, tenim de tot.
N'estic convençuda. Albert, moltíssimes gràcies i que vagin molt bé aquestes jornades que, recordem, acaben el 3 de març, per tant, afanyeu-vos els que vulgueu visitar-ho. Moltes gràcies, repeteixo.
A vosaltres, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day in London City, a crew called C2C, they came to rock the party.
Say what? I moment ara per la secció d'entrenament amb la Jess Bonet. Jess, molt bon dia.
Bon dia.
Escolta, vam començar la temporada dient un dia parlarem de ioga i encara no ho havíem fet allò a consciència.
Exacte.
I és molt sa que de vegades recomanen més que es faci ioga per tot.
Sí.
Però sobretot pel cap.
Sí.
I de ioga tenim molts tipus. Comencem explicant quins tipus de ioga tenim, no?
I tant, sí. El ioga, de fet, es considera una mica una disciplina de cos i ment, no? O sigui, com treballar conscient, treballar la ment i treballar el cos. Llavors, hi ha diferents tipus de ioga. Us en enumerarem així alguns com més típics, com seria el Hatha Yoga, que seria el més accessible a tothom i és el que s'inspira, diguéssim, el tema dels estiraments, de l'stretching. Després tenim l'Astanga Yoga, que és un ioga molt dinàmic, o sigui, per la gent que li agradi fer un moviment però que li exigeixi, aquest seria potser un tipus de ioga que li aniria bé. Perquè moltes vegades pensem en ioga i tothom pensa, ai, serà meditació...
Sí, no, també es treballa el cos.
Res, i moltíssim, sí, i pots acabar suant moltíssim, eh?
El Vinyasa Yoga també
és el conegut com el Hatha Flow.
Hatha Flow, sí.
Val? Després el Kundalini, que és a més el que té el desenvolupament aquest de consciència cap a la via del despertar, no? O sigui, una mica molt més consciència del cos. I
el ioga nidra.
Sí, que és el que millora més la son.
Els que tinguin problemes d'insomni, doncs aniré al Sengirabin, no?
I després també n'hi ha alguns altres, per exemple, hot yoga, que es diu que és de treballar amb temperatures elevades. I llavors una sala doncs, que estàs més o menys a uns 40 graus de temperatura.
Caram.
I clar, pots estirar més perquè la temperatura és més elevada, s'ha d'anar alerta, evidentment, però ja també hi ha bastants adeptes a aquest tipus
de... Clar, hi ha moltes maneres de treballar la ment i el cos alhora, no?
Exacte.
I això sí, per fer ioga hi ha un material que és indispensable, que és diferent al de córrer també, per exemple.
Sí.
Començant ja perquè necessitem aquella estoreta, no?
Sí, exacte. Necessitem això, sobretot, a veure, en els centres de ioga moltes vegades n'hi ha, però és molt més higiènic utilitzar cadascú la seva, clar, no? Perquè estarem suant... bé, i és molt més higiènic tenir la teva, no? Perquè al final poses els peus descalços, el cap, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Llavors, ens aïlla també de la temperatura del terra, i és important que tingui un cert gruix, doncs 4, 5, 6 mil·límetres, i que tingui una certa firmesa, perquè si no, també amb la suor el que pot passar és que si no té una certa firmesa, doncs
rellisquem
una miqueta. Ha de ser lleugera, perquè normalment el que fem és transportar-la, per tant, no pot ser una cosa que ocupi molt de volum i que tampoc pesi molt. I si pot ser, tenint en compte que el ioga és una disciplina així tan conscient, sí, doncs que respecti el medi ambient, no? Perquè es tindria molta relació amb com és la disciplina. I normalment les dimensions són de 1,80 m x 70 m i això, uns 5 mil·límetres de gruix.
Ja tenim l'estoleta clara.
Exacte. En referència a això, hi ha una casa de material esportiu que es diu Kassel, que fa aquest tipus de material, el fa amb materials reciclats, fabricat a Europa, per tant és un tema molt, molt conscient. Potser sí que el preu a vegades se'ns en va una miqueta més, però és un tema de consciència del que estem comprant.
Clar, de qualitat,
no? I de qualitat, exacte.
I amb ells també trobarem altres suports, com per exemple també hi ha aquestes coses on t'asseus.
Hi ha com uns blocs, cintes i cordes que s'utilitzen, doncs, per exemple, en el vinyasa yoga per facilitar les bones postures, no? Mm-hmm. Per exemple, les cintes per poder-nos agafar els peus, els blocs per poder-hi seure a sobre i no fer-nos mal en els genolls, i també els coixins, que també ens serveixen això, doncs, per exemple, quan estem fent la postura del lotus, doncs evitar que la pelvis i el sacre no estiguin compromeses o amb el terra, no? Apretats amb el terra.
Ahà, per tant, té més importància en la que sembla.
Exacte.
Per vestir-nos, com ho fem?
Per vestir-nos és important que tinguem una
mica més sol, no?
Exacte. Sí. Una roba que sigui lleugera, una samarreta que sigui transpirable, que ens doni la màxima llibertat de moviment possible.
Roba ja pensada, no? Com ara Kassel,
sí,
que deies tu.
Kassel. I que no ens apreti massa ni el braç, ni, saps això, que et sentis molt còmode. I normalment doncs utilitzem unes malles, les noies, pantaló curt als nois, o malles també, i el que fa és que estiguem molt còmodes fent l'activitat. Uh-huh. Perquè en realitat es tracta d'això, de que ens sentim lliures, no? Que puguem entrar a fer l'exercici profundament, en què puguem meditar, en què puguem notar el nostre cos. En definitiva és que puguem notar l'exercici que estem fent i ser conscients de la postura que estem agafant.
I també va bé tenir una botelleta d'aigua, que això sempre ens ha d'acompanyar amb qualsevol activitat esportiva.
Imprescindible l'hidratació.
Escolta'm, et sembla que pengem uns exercicis de ioga bàsics?
Sí.
Per tenir una rutina que pugui fer qualsevol, potser a casa, no?
Sí.
Podríem dir-ho així?
Encara que sigui una salutació al sol, així
per
com
exemple,
per aixecar-nos i agafar ja una miqueta d'energia.
Exacte, un ritual matutí.
Exacte,
com
perfecte.
Com que nosaltres matinem a la primera pedra, doncs sí, que sigui un d'aquests per fer a les 6 del matí. Doncs, Jess, ho farem, penjarem uns exercicis d'aquests, una salutació al sol.
Perfecte.
Fins la setmana que ve.
Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Oh, yeah.
Ara de tiramilles, és a dir, parlar d'esports aparentment minoritaris, perquè se'n parla poc, però no són minoritaris. Òscar Milla, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui ens anem a parlar de curses d'orientació. I ho fem amb el Pau, sí, Llorenç, que és director tècnic de la Federació Catalana de Curses d'Orientació.
Sí, recordes que... Un moment.
Sí, sí,
recordes
sí,
que la setmana passada vam parlar de bàdminton?
Sí.
Recordem que dimarts, aquest dimarts,
exacte,
vinent comença...
Tu sempre aquí
aquest,
puntualitzant l'agenda.
Exacte, aquest
no,
Barcelona
molt bé, molt
Style
bé.
Masters, l'Olímpics de la Vall d'Hebron, competició internacional.
Exacte, i ara sí,
ara
Pau,
sí,
molt bon dia.
Bon dia.
Estàvem comentant ara que aquí a Catalunya hi ha un bon nivell de curses d'orientació, però explica'ns exactament, per qui no sàpiga de què va això, què són les curses d'orientació.
Les curses d'orientació és una cursa cronometrada que no hi ha un recorregut establert, sinó que cada corredor se li dona un mapa i unes fites, que ha de passar obligatòriament, però cada persona ha de decidir quin és el recorregut òptim per realitzar, i llavors guanya el que ho aconsegueix fer amb el menor temps possible.
I això es fa, doncs, per la muntanya, bàsicament. També es pot fer per la ciutat, no? O no?
Sí, exacte, hi ha les dues opcions. Normalment per la muntanya es fan les curses de bosc, que són les curses de mitja o de llarga distància, i llavors en la ciutat es poden fer els sprints, que són curses més curtes, però llavors on la velocitat és molt més important, és més alta, i llavors la dificultat recau en prendre decisions molt més ràpid.
Val. I la gent que ara mateix estigui pensant què és això de les curses d'orientació, amb un llenguatge més planer, com li podríem explicar?
Doncs, bueno, bàsicament és... Hi ha fites repartides pel bosc, per una zona relativament extensa, i llavors tenim un mapa molt específic i molt ben detallat de tota la zona. Llavors hi ha unes rodonetes a cadascuna de les fites i les hem d'anar trobant per validar-les. Llavors quan arribes validen que estiguin, que les hagis trobat totes correctament i amb l'ordre adequat, i saben que has fet el recorregut que tocava.
Hi ha gaire gent aquí a Catalunya que practiqui aquest esport?
Doncs justament ahir des de la federació en parlaven i deien que aquest any tenim un total de més o menys que eren 700 federats, però que ara estem a principis d'any, per tant pot ser que vagin pujant, i és això, és un esport petit però que a poc va creixent i cada vegada va coneixent més gent.
Quatre modalitats teniu a la federació. Quines són les modalitats? Sí. La que ha començat ara és la de peu, que ja feu algunes proves. De fet, aquest cap de setmana, aquest dia 17 de febrer, tenim la del Pont del Diable a Tarragona, però teniu altres tres modalitats, no?
Exacte, aquesta és l'orientació a peu, orientació específica, que és la més típica i la que té més participants, però llavors també tenim la modalitat de rogueny, que es diferencia en que en lloc de tenir un recorregut establert tens totes les fites del mapa i tens un temps determinat per trobar-ne tantes com puguis, i llavors els participants doncs, han de fer la seva estratègia. Llavors, a part d'aquesta modalitat de rogueny, també tenim orientació en bici i raids d'aventura.
No sé si hi ha molta cantera aquí de curses d'orientació.
Bueno, és un esport per una part bastant familiar, llavors sí que hi ha cantera, sobretot des de la federació també s'està treballant per poder-la potenciar i ajudar que tots els joves es vagin engrescant cada vegada més i vagin creixent una mica, però bueno, com ja hem dit, és un esport que és de moment minoritari, però a poc va creixent.
Tenim el proper estiu, el proper mes de juliol, un mundial d'una de les modalitats vostres, que és el Rogainen a la Molina. Suposo que preparant ja aquest esdeveniment, no?
Sí, això és una de les grans cites que tenim marcades al calendari per aquest any, perquè des del grup organitzador, que està format per orientadors catalans tots, doncs estan treballant molt fort per portar els millors orientadors del món aquí a Catalunya i perquè puguin disfrutar d'això, dels boscos de la Molina, que serà un gran esdeveniment.
Home, segur que sí, segur que
Gràcies
sí.
Gràcies per orientar-nos. Tota la informació de la federació, de la seva activitat, orientació.cat.
És fàcil també.
Exacte.
Ho trobarem fàcil. Doncs escolta'm, Pau, que vagi molt bé, també aquest campionat que deies a la Molina, i doncs això, que tingueu molts èxits, molt de futur en aquestes curses d'orientació de la federació.
Molt bé, gràcies.
Una abraçada.
Igualment, adeu.
Arribem al moment ara de treure la llengua, és a dir, dedicar uns minuts del programa al català amb l'Anna Lárcia, del Servei d'Assessorament Lingüístic d'aquí de RAC1. Anna, bon dia.
Bon dia.
Aquesta setmana ha arrencat el judici de l'1 d'octubre i avui ens parles des del punt de vista lingüístic.
Sí, us porto les claus per parlar bé del judici. Des del Servei d'Assessorament Lingüístic, quan hi ha esdeveniments destacables, donem consells als redactors per ajudar-los a ser precisos i correctes, i avui us porto alguns d'aquests consells perquè tots parlarem del judici en algun moment i crec que us poden anar bé.
Perquè suposo que, com sempre, la majoria d'errors que podem fer són d'influència del castellà.
Exacte, ens arriba molta informació en castellà i hi ha risc de fer calcs i castellanismes. Per exemple, segur que algun cop heu sentit a dir allò de l'auto del jutge.
Sí, i tant.
Doncs auto és un castellanisme. En català, auto és un cotxe. Però en l'àmbit judicial parlem d'interlocutòria o de resolució del jutge.
I jo dubto amb la paraula fallo, perquè no podem dir que el tribunal fallarà a favor o en contra dels acusats, no?
No, és un altre castellanisme. En català, al final del judici, el tribunal decidirà, resoldrà, es pronunciarà, donarà un veredicte. Ho podem dir d'un munt de maneres, però no hem de dir que fallarà.
I sé que també hi ha en renou per fer servir la paraula imputat. Ens ho pot explicar?
Doncs mira, sí, és perquè fa uns anys l'adjectiu imputat va desaparèixer de la legislació penal i, per tant, nosaltres intentem evitar-lo.
Llavors, com n'hem de dir?
Doncs investigat des del moment que s'admet la denúncia contra una persona fins que apareixen indicis de culpabilitat i encausat o processat quan se l'acusa i se la jutja.
Ahà, investigat o encausat però no imputat, això queda clar. I un altre dubte, aquests dies que els presos ja declaren, com ho fan? De peu
Drets?
Declaren drets. Dir que ho fan de peu és un calc. I quan acaben, s'asseuen, no se senten, al banc dels acusats.
No n'hem de dir mai banqueta, oi?
No, la banqueta pels futbolistes.
Exacte. I hi ha alguns verbs complicats relacionats amb el judici, també.
Sí, ja hem parlat algun cop d'extradir. No hem de dir extraditar, sinó extradir, que es conjuga com servir. I un altre verb difícil és sobreseure, que no és sobreseir. És sobreseure en català i es conjuga com seure.
És una bona tècnica fer servir verbs que són més habituals com a referència, no?
És molt pràctic. Per exemple, si diríem s'ha assegut,
direm s'ha sobresegut.
Perfecte. I com a últim apunt, que ja us he donat molta informació, m'agradaria aclarir la diferència entre dos conceptes, acusació particular i acusació popular.
A vegades s'intercanvien, però no se'n passa el mateix, no?
No, l'acusació particular ha estat directament perjudicada pels fets que s'investiguen, i l'acusació popular no. Forma part de l'acusació perquè hi té algun interès, però no perquè els fets l'hagin perjudicat directament.
Amb un exemple potser ho entendríem més bé, no?
Sí, per exemple, en el cas de les càrregues de l'1 d'octubre, l'acusació particular, la perjudicada, serien les persones que van rebre cops de la policia espanyola. I l'acusació popular seria l'Ajuntament de Barcelona, que hi participa, però que directament no va rebre les càrregues.
Per tant, en el judici de l'1 d'octubre, Vox seria l'acusació popular, no particular.
Exacte, perquè no es va veure afectat per cap dels fets que jutgen.
Molt bé, doncs ja estem una mica més preparats per seguir aquest judici. Moltes gràcies, Anna.
A vosaltres.
Bona setmana.
Igualment.
La primera pedra @rac1.cat.
I encara queden mesos, perquè la cita de la qual us parlem és el setembre, però cal fer lloc a l'agenda. Al Penedès ha nascut la 360 Challenge, una proposta esportiva que combina l'esport i el vi. Tant el running com el cycling. Durant 3 dies hi haurà activitats per a tots els públics i el vi penedesenc hi tindrà un paper molt important. Ens en dona ara més detalls Ruth Troiano. Ruth, molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Explica'ns això de fer esport, com córrer, com anar en bicicleta i a més combinar el vi.
Sí, una iniciativa fantàstica, no?, per fer vida saludable, no?, sostenible també amb el territori, reconèixer les seves potencialitats, que s'acaba de presentar aquesta 360 Challenge Penedès, que el que vol és omplir d'activitats esportives i vitivinícoles als finals del mes de setembre, justament el darrer cap de setmana a la zona del Pla del Penedès, per tant amb possibilitats de fer running i cycling de manera no excessivament dificultosa. El dissabte s'han programat 3 curses a peu de muntanya amb distàncies que aniran de la marató als 10 quilòmetres, però també hi haurà parades per fer tastets amb els elaboradors del territori i degustació no només de vins, sinó també de productes gastronòmics i activitats lúdiques, per tant una activitat pensada per a tots els públics. I diumenge serà el dia per a les bicicletes. Un dia serà de cames i de tocar peus a terra, i l'altre d'anar sobre les rodes. Bicicleta de muntanya amb 3 distàncies i diferents nivells tècnics, i poden participar doncs totes aquelles persones que estiguin preparades per fer-ho. Igualment hi haurà també aquest complement cultural, perquè tothom que vulgui gaudeixi del Penedès en la seva màxima expressió, ja sigui fent alguna mena de marató. De fet, el beer running dels dissabtes serà marató de vi, mitja d'Ull de Llebre o popular de Xarel·lo, per tant una cursa de 42-21-10, i el diumenge, que ens n'anem cap a les bicicletes, seran pedals de vi, 90 quilòmetres, que déu-n'hi-do, gravel amb BTT, pedals de Verema, que serà BTT 40 quilòmetres, i pedals de Mos, que serà alguna cosa més suau, BTT 10 quilòmetres. Per tant, moltes opcions perquè totes les sensibilitats esportives i de preparació física personal hi puguin participar. És una cita que reuneix 3 dies, cap de setmana principalment, però els divendres ja hi haurà també diferents estants perquè es puguin conèixer les diferents activitats que es desenvoluparan al Penedès, amb tastos, evidentment, de vi, no podia ser d'altra manera, en un territori on té la seva seu principal el cava català, i després també excel·lents vins blancs i vins negres. Divendres serà un dia per recollir dorsals, per fer inscripcions amb aquesta 360 Challenge Penedès, i al cap de setmana a posar-se en marxa. Per tant, tots aquells que els agradi l'activitat esportiva en un entorn natural i meravellós com és el Penedès, poden començar a tafanejar el web, que s'acaba de presentar també, de la 360 Challenge, el web és Penedès 360 Challenge, i podem veure quina és l'opció per passar un cap de setmana doncs, entre vinyes, amb activitat esportiva i deixant, evidentment, bons vins del territori.
Sí, senyor. A més, hi ha moltes opcions, tant llargues com curtes, amb bicicleta o corrent, com ara t'ho deies.
Així és.
I ara sí, per tancar, un vi per tastar. Quin en recomanes?
Doncs avui, com parlem d'una cursa esportiva per fer encara més salut, redoblar aquesta salut, en lloc d'un vi ens en diem al most, un most que elaboren la gent de Caps Llopart, que tenen una llarga tradició al Penedès fent caves i vins. De fet, l'explotació agrària neix ja al segle XIV, per tant, Déu-n'hi-do la d'anys que fa que fan vins. El cava neix el 1887 sota les seves caves, i han elaborat ara un producte molt singular i molt atractiu, que és el most flor de les vinyes de Xarel·lo, a més de 360 metres d'altitud. Fan una barema manual, selecció curada del raïm, després el refrigeren, el premsen, extreuen el most flor i gairebé clarifiquen per decantació, l'embotellen, està pasteuritzat de manera molt suau, es preserva les característiques organolèptiques, gairebé podem dir que és un suc de raïm de Xarel·lo, per tant un producte molt ric en aromes primaris, fruita blanca i fresca, amb una entrada dolça, amb un punt golós també i untuós, una acidesa marcada, el fa sentir viu en boca, i penso que tots aquells esportistes que s'apuntin al Penedès 360 Challenge poden fer un bon glob d'aquest most, que segur que els donarà molta energia i els donarà també força per activar-se i per sentir el Penedès a dins seu i després recórrer-lo amb bici o amb les cames.
Doncs prenem nota d'aquest most flor de les vinyes de Xarel·lo. Ruth, que tinguis molt bona setmana.
Adéu-siau, que vagi molt bé.
Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
I moment ara per la música, que ens porta el Jofre Llombart. Jofre, molt bon dia.
Hola, bon dia. Mira, avui tornem a tirar de maleta dels anys 60-70 dels
discos. Ah, ja m'agrada, a mi, anar a aquella època.
I un grup que es diu The Foundations. Mm-hmm. Si us dic The Foundations, potser no us sona. Si us dic Build Me Up Buttercup, potser no us sona. Però quan sentiu la cançó, direu, ah, de què em sona? El meravellós món de la publicitat. Ja veureu que aquesta cançó ha posat, em sembla, ben bé un parell o tres d'anuncis, ha posat la música, perquè saps què passa també? Que com que a partir d'uns anys els drets d'autor són lliures, aleshores s'aprofiten.
Clar, està bé, està
bé. I aquest és el cas.
I hi ha grans temes, tu, que s'han d'aprofitar.
Sí, sí, i tant, i tant. I ja veureu que és aquest fantàstic, ballable, de superbon rotllo, Build Me Up Buttercup.
La música amb Jofre Llombart. Una selecció de les millors cançons del món de tota mena, tret de les de Bruce Springsteen.
Me know, although you are true, I'm a track.
Les notícies a la primera pedra.
Bon dia. Dissabte de precampanya electoral, l'anunci ahir de Pedro Sánchez de convocar eleccions pel 28 d'abril ha mobilitzat tots els partits que es preparen per actes polítics. Des de la Generalitat, la consellera de Presidència, el Artadi, creu que l'anunci de Sánchez constata el fracàs del seu govern. Artadi avisa que si no resolen el problema de Catalunya, Espanya serà ingovernable.
El govern de Pedro Sánchez ha sigut un fracàs, ha malbaratat una oportunitat que tenia, ha malbaratat la majoria de la moció de censura que el va fer president, perquè no ha fet un bon anàlisi de la realitat i no han pres cap pas per resoldre políticament el conflicte.
En canvi, el PP, Ciutadans i Vox anuncien una campanya basada en l'aplicació del 155 i la batalla a l'independentisme en ple judici als líders de l'1 d'octubre. Mentrestant, el president del Parlament Europeu ha prohibit l'entrada de Carles Puigdemont i Quim Torra dilluns en una conferència. Puigdemont creu que s'ha doblegat a les pressions del PSOE, el PP i Ciutadans, mentre que Antonio Tajani s'escuda en motius de seguretat. Repunt alarmant d'agressions homòfobes a Catalunya. Ho denuncia l'Observatori contra l'Homofòbia. Des de principis d'any n'han comptabilitzat 21, quatre vegades més que la xifra de l'any passat. Ahir un centenar de persones es van concentrar a la plaça Sant Jaume. I l'Acadèmia de Hollywood fa marxa enrere i anuncia que finalment emetrà l'alliurament de tots els premis Oscars. La intenció inicial era donar alguns guardons menors durant la publicitat i així reduir la durada de la gala. Però segons la revista Variety s'han fet enrere per les pressions del públic i del sector.
Esports a la primera pedra.
Barça i Joventut busquen avui l'accés a la final de la Copa del Rei de bàsquet. Els badalonins van guanyar el Baskonia per 89 a 98 i s'enfrontaran al Real Madrid, que ahir va superar l'Estudiantes per 94 a 63. L'altra semifinal la jugaran Barça i Tenerife a les 7 de la tarda. Els dos partits els podreu seguir a RAC1. Umtiti no reapareixerà avui en el Barça-Valladolid. El defensa francès no està del tot recuperat de la lesió al genoll esquerre. Alba torna a la convocatòria de Valverde, acabat de renovar pel club blaugrana fins al 2020 amb un any opcional. A Valladolid, el migcampista Rubén Alcaraz és la baixa més destacada. El partit començarà a 3:45 i el podreu seguir a RAC1 des d'un an abans. L'Olímpic de Lió, rival del Barça, dimarts vinent als vuitens de la Champions, va guanyar per 2-1 el Guingamp. També previsions per avui a segona A, Depor Nàstic a 4:45. I a la Lliga de Futbol Sala, segon contra primer, Pozo Murcia-Barça a 1:45.
I pel que fa al temps, ens espera un dissabte molt tranquil, que estarà de nou dominat pel sol. Tot i això, hi haurà alguns bancs de boira matinals ara a moltes planes de l'interior i també es formaran intervals de núvols baixos a punts de la costa que estones deixaran el cel mig ennuvolat. L'ambient fred d'ara, amb glaçades a moltes planes de l'interior i del Pirineu, donarà pas a un migdia molt agradable, amb més sensació de primavera, sobretot a la costa, on les màximes s'enfilaran fins a tocar dels 20 graus.
I després de les notícies de 6:45 és el moment de saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé.
Contaminant sobre l'aigua, tu obriràs totes les portes. Sempre el somriure a la cara, no et faltarà cap transport.
Els infants, sobretot quan són nadons, provoquen diferents pensaments i exclamacions cap a ells que surten dels sentiments més íntims. Diem, ai senyor, són tan indefensos, tan vulnerables, o aquella altra més cínica, ja es faran grans ja. De la primera, de la seva indefensió, n'ha vingut conseqüències com l'explotació tan comprovable com fastigosa que determinats adults han fet dels menuts durant tants i tants segles. Han fet, i en alguns llocs del món, encara fan. Quina mena d'ésser humà es pot preuar de ser persona si s'aprofita o maltracta els més petits dels seus? Ja sé que en el regne animal hi ha de tot, però és difícil trobar una espècie que hagi maltractat els seus petits tant com ho han fet els humans. Tan indefensos, diem. I aleshores alguns en treuen tant suc com poden. De tant en tant ens fuetegen notícies de maltractaments que posen els pèls de punta. Aquest és un dels crims més grans del racional ésser humà. Per això, Això quan les rues de Sant Antoni i els Tres Toms cuegen des del mes de gener. Manifestem el respecte i admiració per als animals i les seves normes de vida. Sense haver-les raonat, ells són irracionals, tenen un respecte absolut, tendresa i atenció cap a les seves cries. Són admirables. Alguns? Alguns els haurien d'imitar.
I agafem ara la bicicleta. Xavi Pérez, bon dia.
Bon dia.
Què tenim avui?
Avui sortida llargueta, eh?
Sí?
Sí, avui 100 quilòmetres ben bons els farem. Sí, anirem de Barcelona a Vic fent una barreja de mar i muntanya, doncs interessant.
Doncs vinga, som-hi. Doncs mira, m'agrada molt a mi, Rosalía.
Sí?
Sé que
pensat,
tanta passions i també hi ha aquí. No?
Bueno,
agrada,
sí, escolta, això, com tot. He pensat, calla. Sí. Posa-la, perquè a més sí, és força rítmic també, vulguis o no, no és una cosa molt convencional.
Sí, perquè aquí
fa...
no podem apretar molt, no? Perquè
home,
la distància és llarga.
Clar, és el que t'anava a dir, depèn. No és apta per tothom, no. Diríem, perquè no. Són 100 i pico quilòmetres, 100, 103, una cosa així, i aleshores aquí dependrà una mica de com estàs tu. Si tu estàs bé, doncs pots anar més ràpid, i si no estàs tan fi, doncs aniràs una mica més lent. Però vaja, sí. L'important en sortides llargues no és cremar-te els primers 5 quilòmetres, sinó que és arribar al 100. Aleshores,
clar,
has d'intentar
dosificar. Sí,
això, 103 quilòmetres més o menys, la dificultat està més en la llargada que no pas amb el tema tècnic o descens, tot i que hi ha 2.600 metres de desnivell acumulat, i sempre quan fas una sortida llarga a l'hora de calcular... tothom pregunta quan trigues, no? Perquè és una mica psicològic. Ostres, 6 hores, oh, ja no ho fas. En aquest cas, perdona, depèn. Si estem físicament bé i anem a bon ritme i no tenim cap problema, jo crec que amb 5 hores anar fent xinutxano a un ritme doncs, bastant adequat podem tirar. Si no, si és allò que necessites anar una mica més lent, perquè home, és una distància llarga, prefereixes doncs, anar allò a poc a poc però bona lletra, jo crec que una 6, una mica més. Això has de saber-ho ja per saber a quina hora vols dinar i a quina hora de sortir. Bàsicament és per això.
Doncs ens ho prendrem en
part, calmeta,
sí. Sí. Aquest ritme va bé, aquest ritme va bé. Està molt bé. I per on passem?
Mira, Xavi? Sortim de Barcelona, si sortim d'aquí anirem pel passeig marítim fins a passar a la platja d'Ocata, és a dir, que tindrem el tros que hi ha aquest de mar, a tocar de mar.
Maco.
Després pujarem, ens endinsarem, i l'objectiu és creuar el Montseny fins a Vic.
Déu-n'hi-do, no?
Aleshores,
potser és el...
Sí, és el tros, diguem-ne,
que
tenint en compte que has de fer una quantitat de quilòmetres important i que ho has de fer un tros en pujada, doncs aquí és on has d'estar mentalitzat que potser has de patir una mica, però vaja, si estàs fort, doncs pateixes una mica i ja està, que els que fan ciclisme o els que en fem, vaja, ja ens agrada una mica. Creuarem per Taià, farem la muntanya fins a la roca, bàsicament. Des d'allà ens dirigirem a Cànoves, quan ja haguem baixat, i un cop allà pedalarem fins a Santa Eugènia de Berga i d'allà doncs ja anirem a Vic. A veure, lo important és creuar, dir quins pobles creues quan estàs al mig del Montseny no té massa sentit perquè no hi ha cap senyal. Però vaja, és molt senzill i qualsevol ruta que vulgueu fer, si la voleu consultar per internet, aquesta hi és perquè és una de les, diguem-ne, clàssiques. És molt important, això sí, el que diem sempre,
aigua,
isotònics, aigua. El que sigui, però almenys aigua, mínim, i després menjar. Ja, home, si portes entrepà, doncs mira, però important aportar al cos el que vas perdent en forma de líquid i en forma de sòlid. Barretes, gels, aquesta mena de llaminadura que et prens i que també doncs, porta energia, cafeïna, no sé, el que cadascú prengui, que sàpiga que li va bé.
Fruits
secs, dàtils, no ho sé. Cadascú, és important no barrejar-ho perquè aleshores pots tenir el que es diu una pàjara important,
una
que
ordre,
és
no?
Molt de sucre i del cop i volta, pum, sí. Baixa de cop i et quedes sec. A part del de sempre, recanvis, etc. Però bàsicament menjar i beure.
També és molt maco,
Sí, i a més és la calma,
sí,
després de la tempesta.
Sí, sí, i després de passar ja al Montseny,
103 quilòmetres, això,
una miqueta de calma,
amb la dutxa, el repòs...
És el millor.
Parlarem del repòs, ja t'ho dic. Sí,
mira, és veritat, està molt bé.
Sí.
parlar del repòs, però parlar
està
de menjar
millor,
està
exacte,
millor.
Exacte, sí, 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 sí.
I què, a més
he buscat,
a més, a
veure,
a Vic tenim molta oferta.
Clar, és una frase que he repetit moltes vegades i que és bastant ridícul, però ho torno a dir, que és en llocs com Vic, per exemple, com qualsevol altre punt de Catalunya, es menja molt bé a tot arreu on vagis, si tens una mica de criteri o una mica de gust, o fins i tot doncs t'agrada cuinar. Què passa? He buscat, tenint en compte que venim de 103 quilòmetres i que la idea que jo tenia era sortir en bicicleta, arribar a Vic, dinar i tornar amb tren, per exemple, per no fer 200 quilòmetres i 100 dels quals amb la panxa plena, home, com que no ens dutxarem, doncs he buscat un lloc una mica en què hi hagi un raconet per ciclistes, no? Havia pensat anar al Caliu de Vic, que et permet doncs fer això i menjar doncs bastant, bastant bé. Amanida verda podem fer de primer, si vols, uns quants plats per anar picant.
L'amanida sempre
tindràs,
entra.
Sí, la verdura és important. Escalivada, la que tens bona. Crua i la tens, la verdura en aquest cas cuita amb l'escalivada, i si vols, doncs una mica de pa, que tampoc està malament, amb una mica d'embotit, llonganissa, per exemple, ja tens una torradeta, tens una mica de verdura cuita i crua, per després ja començar, no ho sé, tot el que vulguis a la brasa t'ho trobaràs, però ja que estàs allà, una cosa que no porti molt de greix i que t'ompli una mica, doncs peus de porc, per exemple, a la brasa, ja ho tens fet, de postre, evidentment, el que vulguis, i per beure, home, jo recomanaria aigua. També pots fer una cervesa sense alcohol, que la cervesa també va bé a l'hora de recuperar una mica quan has fet esport. Bàsicament, intentar evitar l'alcohol o un excés d'alcohol, i si vols beure vi o el que sigui, combinar-ho amb aigua, perquè has fet 103 quilòmetres, perquè tens molta set i perquè no pots beure tota la set que tens en forma de vi, sinó que hauries de, almenys, combinar-ho perquè
sí,
no t'agafi...
també, exacte, a més sana.
Sí, perquè l'alcohol deshidrata.
És veritat, és veritat. Sí, sí, doncs, escolta'm, no sé, jo em quedaria a dormir ja, a Vic, no?
Bueno, la becaina pots fer.
La becaina, perquè tu vols tornar a dormir a Barcelona?
Sí, home, agafes el tren. A
veure, l'emprèn. Pensava que volies tornar a agafar la bicicleta.
Home, no, jo crec que...
Això, a veure,
es pot fer.
Clar, no, emprèn,
clar, serien posa 12 hores en bicicleta.
No, jo compro el tren,
Tren, i com que va tan bé el servei de Rodalies, doncs pots fer la becaina al tren tranquil·lament.
Segurament podrem dormir una bona estona. Doncs, escolta, amb Xavi, fins la setmana que ve.
Que vagi bé.
Adéu. I moment ara per mirar el cel, per parlar de fenòmens que passen a fora de l'òrbita terrestre, gairebé. Antonio, molt bon dia.
Bon dia.
Antonio Bernal és divulgador científic i avui anem a parlar d'un personatge apassionant. Avui fa 450 anys que va néixer... No, perdó, ahir. Ahir va ser l'aniversari.
Exactament.
Galileo Galilei. Quin personatge, no?
Sí, sí. Se nos pasó el sí, sábado pasado, bueno, podríamos haber hablado.
Bueno, ens haguéssim avançat, però bueno, va ser ahir, Vull dir que jo crec que sempre és moment per parlar d'aquest personatge, no? Qualsevol excusa és bona.
Bueno, és que Galileo... Bueno, hay que decir que el día de ayer era el día de Galileo. Lo promueve la NASA y otras entidades internacionales. Y es porque Galileo en su momento, con un telescopio que era un juguete, hoy día no, ni los hacen. Un telescopio como ese no lo hacen, ningún niño lo querría hoy. Y con ese telescopio hizo descubrimientos que solo los podemos comparar con los que se hacen hoy, con los grandes telescopios, con el telescopio espacial y con el Gran Tecán y con telescopios de una envergadura inimaginable.
Per tant, ell tenia a part un instint que feia superar qualsevol dificultat tecnològica, no?
Claro, es que Galileo tenía unas cualidades que son muy difíciles de encontrar todas juntas en un momento dado, o sea, que era tener muy buena vista y ser muy buen intérprete, saber interpretar, que es lo más difícil de todo.
Clar.
Saber interpretar las cosas.
Totes les dades que tens.
Y tener la intuición para saber dónde pongo el ojo, que eso es otra cosa. Es como el ojo clínico del médico. ¿Dónde pongo el ojo para saber qué es lo que hay allí? Y el ojo clínico también es saber interpretar,
claro,
¿cierto? Y entonces él tuvo todas estas características, aparte de que tenía otra. Es que vivíamos en una época, en 1600, en la que los instrumentos no se compraban por internet como hoy, sino que los instrumentos había que hacerlos, o mandarlos a hacer a un especialista y eso. Y Galileo era un manitas, y él hacía instrumentos. Entonces él mismo, por ejemplo, el telescopio con el que hizo descubrimientos, él mismo lo hizo basado en las descripciones, ni siquiera por tener uno en la mano, en descripciones que le hicieron de los que se vendían en Florencia y en otras, que se vendían en Holanda y en otras partes, a un florín, pero que él se dio cuenta que no le servían. Y él hizo sus propios instrumentos.
Por tanto,
entonces se juntaron muchas cosas.
Porque se lo considera también gairebé el inventor del telescopio, el pare del telescopio.
Sí, claro. Que realmente no lo inventó él, pero lo convirtió, lo que era un anteojo, en un telescopio, con el gesto tan sencillo y humilde de mirar al cielo con él. Claro. Que no se le había ocurrido a nadie. Es que, es que las cosas son mucho más senzilles de lo que parecen, però se necessita el genio que les despierte.
Clar, sí, sí, de veure l'obvietat, però veure-la.
Exactament.
Encara que sigui, si no la veus, sí. És com si no existís. I un personatge que, a més, va acabar com va acabar.
Que és una làstima, claro. Él acabó con la casa por cárcel, 8 años, però que fue una fortuna, porque él ese año, esos años, aunque murió ciego, los dedicó a inventar la física.
Clar, jo estava pensant, aquests 8 anys de reclusió que va aconseguir...
Que la Tierra girava alrededor del Sol, que la Tierra se mueve.
Que la Tierra es movia, hem de dir que va ser tu deies, no va ser tan valent com diuen, perquè clar, al final va haver de negar-ho.
No, clar, tu, sí.
Però afortunadament tenim aquests 8 anys en què va entrar dintre del món de la física a fer grans descobriments també, ens deies, Antonio.
Sí, a inventar. El inventor, pràcticament, és un dels primers inventors con Newton de la física, de la física moderna. Entonces, y aparte de eso, fue el que le dio como el espaldarazo final a la revolución científica que inició Copérnico, que tuvo 3 protagonistas. Copérnico, que fue el ideólogo. Kepler, que fue el que la simplificó y el que dijo, porque Copérnico en su mundo eran 33 círculos para describir las órbitas de 7 planetas, de 7 cuerpos, 33 círculos. Kepler dijo, no, son 7 elipses. Volvió esto una... Pero el que comprobó físicamente, observando, fue Galileo, con cosas tan sencillas que ni siquiera se mencionan mucho, que eran una comprobación de que eso era verdad, como por ejemplo las fases de Venus. Venus, si uno lo mira con telescopio, tiene fases como la Luna. Y Galileo se dio cuenta de que si la Tierra estuviera en el centro del mundo, en cualquier punto de la fase, Venus se vería del mismo tamaño. Y mirándolo con el telescopio, la fase de cuerno delgado se veía más grande que en la fase de lleno. Y dijo, esto no es compatible con que la Tierra esté en el centro. Es compatible con que el Sol esté en el centro y la Tierra gire alrededor del Sol. Una demostración muy sencillita. Tan sencilla que poco se menciona como demostración. Y lo es.
Clar. Sí, sí, sí. Doncs que difícil viure aquells temps sent tan visionari, eh?
Sí, i difícil perquè teníamos l'amenaça de la Inquisició allà al pie.
Clar. Sí, es lluitava contra coses molt grans. Doncs ens quedem amb aquesta figura, que l'aniversari va ser 450 anys del naixement de Galileo.
1564.
1564. Antonio, la setmana que ve seguirem parlant d'aquest món, eh?
Clar, sí.
Vinga, bona setmana.
Bien, adiós.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Poll.
Per anar al cinema amb en Joan Maria Morro. Joan Maria, molt bon dia.
Què tal, bon dia?
Doncs mira, ve de gust anar al cinema, però no n'està pel carrer, perquè ja ho veus, ja m'he refredat.
Doncs hauràs de... Sí, hauràs de prendre una mica de bric, no?
Sí, i espero que no posin l'aire condicionat.
No.
No patiré fred al cine.
No, el que passa que sempre és millor que estiguis allà.
Ja, a caseta, no sé. Però va, proposa'm alguna.
Però et porto una pel·lícula una mica estranya.
Sí?
Estranya, no, és a dir, la pel·lícula està bé. Però és que no sé si algun cop a la vida hauries arribat a imaginar que en parlaríem.
Ah, a veure, ara em deixes descol·locada.
És de dibuixos animats.
Ah, ah, molt bé, ja està bé.
Sí?
Sí, però per adults o per nens?
Per tothom.
Per tothom.
Sí. I a més, és una pel·lícula que fa 5 anys va sorprendre a tothom perquè se la va qualificar d'obra mestra. Aquesta potser no està tan a l'altura, però la veritat és que està molt bé. La vas a veure i passes una bona estona. Sobretot si de petit jugaves a construir aquestes peces.
Ah?
És Lego Movie 2.
Once everything was awesome. Now everything is bleak.
Hey Lucy, I brought you coffee.
Coffee. The bitter liquid that provides the only semblance of pleasure left in these dark times.
Oh my goshness, did I interrupt you brooding just now?
Doncs aquí ho tens. El que passa que aquesta pel·lícula també se'l veu en català, perquè com la majoria de les pel·lícules per nanos petits, també es tradueix a la nostra llengua. Però si la vas a veure en versió original, tens, per exemple, les veus de Chris Pratt i d'Elizabeth Banks, que també està bé, té la seva gràcia,
clar,
perquè és
una emoció
amb la veu original, no? I aquí què tenim? Aquí tenim la continuació de la història. És a dir, hi ha algun moment que sí que hi ha imatges reals, però tota la resta són els ninots de Lego, és a dir, totes les peces i els personatges, i realment són, és a dir, xulíssims. La història de què va? Doncs tenim el germà gran, que, clar, doncs la seva germana petita també està jugant, però no juga a Lego, juga a Duplo. Que són les peces una miqueta més grans pels més petits.
Exacte, més
infantils. I aleshores aquí el que tenim és una mena de guerra, és a dir, en el món de Lego tots estan, diguem-ne que en una situació no massa alegres, perquè els Duplo el que han anat allà és envair-los i a fer la guerra i a declarar-los que el que volen és... El que volen és jugar junts i tenir una mateixa, diguem-ne que, construcció i estar tots a la vegada. Però, clar, això l'Ego no s'ho agafa massa bé. Clar. La Lucy i l'Emmet, que l'Emmet viu amb el seu món de felicitat, content i feliç, sempre veu la part positiva i la vida és de color de rosa i és meravellosa i és fantàstica i el que vol és passar-la en la companyia de la Lucy i la Lucy, doncs, ella el que vol és, escolta'm, lluitar contra els Duplo.
Clar.
I després tenim aquí...
Aquí està el conflicte.
Anem al, exacte, perquè el que farem és anar cap al planeta de la germana i aquí ja tindrem tota la història, perquè la germana el que vol és casar un Duplo amb un Lego.
Ah! I aquí hi ha la història.
T'ha quedat més o menys
així, no? Perquè, escolta'm, si no has vist la primera, pots seguir-ho perfectament?
Si no has vist la primera, pots seguir-ho perfectament, sí. Sí, sí. El que passa és que això és una continuació després de 5 anys, per tant la germaneta ja ha crescut, ja no és aquella nena petita que estava jugant amb això, però sí que té les seves... sí que té el seu moment, és a dir, tu dius, d'això d'on ve? Clar, ve de la història inicial, no? De la Lego Movie, de la Lego pel·lícula primera, que és la que va fer aquest esclat d'històries i la que va engegar tota aquesta nova divisió i nova presència de Lego, que és en el món del cinema, no? La sort veure per separat, el que passa que sí que té una miqueta més de gràcia que vagis veient d'on venen determinats moments de la segona part perquè tinguis la memòria de la primera una miqueta més fresca, no?
Per tant, cinema parlant en família, és evident aquest.
Parlant en família, sí, i no és allò que pensis...
M'avorriré.
Jo de petit no. He jugat a Lego, per tant,
clar,
és una gràcia veure...
Clar, reconeixes les peces, el que pots
no?
fer...
I vas veient, exacte, tots els moviments que es poden fer...
Sí. Tots tenim un passat a Lego.
Exacte, i veure en aquesta mena de lluita entre Duplo i Lego qui és el que acabarà
guanyant
i descobrint els secrets dels personatges. Per
molt
tant,
bé,
escolta,
molt
està molt bé. A més a més, té algunes cançons que en algun moment se'n poden posar així com molt al cap perquè van així a taladrar, però està molt ben feta i haurem de veure si aconsegueix també la carrera comercial que tenia la de la primera part.
A veure, doncs escolta'm, ens quedem amb aquesta pel·lícula, sí. Lego Movie 2,
sí.
I demà sèrie televisió.
I demà sèrie, sí, que ja dic que d'infantil no té absolutament
res. Bueno, doncs canviarem de pàgina. Molt bé.
Fins demà.
Fins demà. Adéu-siau.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
I amb aquestes notes musicals, que són de l'Eric Vinaixa. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia.
Anem a fer la secció ara de 7 en 5 a 5 de 7, que
com?
És el
com,
7
com?
En 5 a 5 de 7.
Joder, no ens hem fet ni una.
Mira que estic afrà i tot,
sí,
però
veig.
Estic aquí aguantant. I escolta'm, el proper divendres actues a Vilafranca amb el Bernassans.
Sí, no? El Bernassans, vindràs?
Home, i tant.
Sí o no?
Si estic ja millor, perquè no, i aquest refredat...
Miraré ahir entre el públic, mira entre el públic a veure si estàs
seré Bernassans. Seré una de les que estaré cantant i deixant tota l'energia.
Quan soni aquesta cançó et posaràs eufòrica, et veuré...
Estaré eufòrica si encerto avui la cançó. No la cançó, el cantant.
El personatge.
El personatge, a veure.
El o la cantant, Els 7 pistes en 5 minuts... d'un doncs... músic interessant, important...
Va, doncs comencem per la primera.
Va,
Eric.
Fàcil. 1. El seu primer disc, amb 21 anyets, va vendre només 5.000 còpies i a la discogràfica se'l volia encargar. Però, per sort, tenia dos defensors. Un, el tio que el va contractar, important, i un altre, el segon, un altre músic de la mateixa discogràfica, que era un tal Johnny Cash, fan seu.
A veure, és a dir, és un home...
Mm-hmm.
Per anar masculí.
Sí.
I a veure, trobo a dir que els... A quina edat?
Als 21 anyets del seu primer disco només va vendre 5.000 còpies i va dir... No,
molt malament.
Sí, però el jefe de la discogràfica va dir este tio promet, i a més hi havia un tio a la mateixa discogràfica que era Johnny Cash, que va dir a mi m'agrada. I el gran Johnny Cash. Número 2. Tot i que el seu anuari de final d'institut va posar que la seva principal ambició era unir-se a la banda de Little Richard, mentre tocaven grups versionant el gran Elvis Presley, a poc a poc se va anar allunyant del rock perquè trobava que les lletres eren facilones i poc profundes.
Ah?
Mm?
Sí, que no és de rock.
Com a mínim no va començar com un rockero. perquè trobava que això, que era, saps, frases del tipus el manco se sienta en un banco, yeah, les de Logroño se rasquen la cabeza... I...
Ah, exacte.
Número 3. Bueno, número 3. Número 3. La cabeza.
El David acaba de fer aquí, sí, un toqui al cap.
Sí, tranquils, tranquils, que encara dormen els xiquets. 3. La primera vegada que va veure els Beatles va ser a la suite d'un hotel a Nova York. Los cuatro de Liverpool estaven de gira pels Estats Units, en plena Beatlemania, i el van convidar per conèixer-lo. Sentien gran admiració per ell. Aquella va ser la primera vegada que els Beatles provaven algo nou i fascinant, la marihuana.
Per tant, són coetanis. És coetània els Beatles.
Mm-hmm.
I... Mm-hmm. O sigui, ell era britànic, també?
Mm, això no t'ho he dit.
No ho sabem.
No ho sabem. Bueno, bueno, jo sí que ho sé.
Ja, tu ho saps.
Sí?
A veure, la quarta.
4. Sons iaios paterns venien de... Ucraïna. Sons iaios materns venien de Lituània, com diria Eugenio, muchos russos en Rússia.
Sí.
Van arribar a principis del segle XX als Estats Units, jueus tots, però ell, quan rondava els 40 anys, se va passar al cristianisme, d'una manera molt intensa i molt, amb molta fe. Fins i tot va tocar amb el papa de Roma, Joan Pau II, JP II, al Congrés Mundial Eucarístic de Bolònia. Imagina't quina fe li va agafar, eh?
Bé, segueixo sense saber
no? Però més o menys el tens ubicat, les seues arrels, sí, coetani sí, d'aquí...
Però vaig molt perduda.
Que es va allunyar del rock al principi. 5. Li agraden molt les motos. I fer escapades, com el rei JC, no dic noms, però aquí vas al talego només per respirar, eh? I fer escapades, te'l pots trobar en qualsevol racó de Nord-Amèrica, parat, mirant un paisatge, posant gasolina, tot i que als 25 anys va deixar de fer gires durant 8 anys, precisament després d'un accident amb moto. Això sí, va seguir fent bons discos apartat del món, retirat amb la seva dona i els seus 3 fillets.
Ah, o sigui que aquest era de família tranquil·la i tal.
Sí, molt hermètic.
Molt
sí,
hermètic.
Sí.
No sé, sembla? Eric, és que no sé, eh? Vaig molt, molt, molt perduda.
Vas molt perduda, sí, però aquí ja veig que ja algú ja ho sap. Sí, va.
Família jueva, convertida al cristianisme, família de... amb 2 fills, has dit?
Ell tenia 3 fills.
3 fills,
en aquella època,
la dona.
3 fills, la dona, es va retirar...
Sí, sí.
Va agafar tot aquell boom.
Perspectiu. Uh-huh. A veure.
Lletres profundes, no li agradava... No cal que faci les rimes una altra vegada. 6.
Que clar, n'hi ha molts que ja els hem dit que podrien ser aquests...
Pues estos no.
Clar, aquests
estos
no. Ja, ja.
6. Sempre diu que si un text dura menys de 10 minuts, és cançó. Si no, és una poesia. O sigui, a vegades pot fer cançons com llargues, eh? Rondant els 8 minuts, 9 minuts.
Clar.
Per cert, la revista Rolling Stone considera un dels seus temes com la millor cançó del segle XX. Tot i que mai va arribar a ser número 1 en aquesta cançó, eh? A les llistes, perquè davant hi havia el I Got You Baby, de la Cher, te'n recordes? I Got You Baby...
Sí.
Sí, recordes? El dia de la marmota, però, sí, despertador...
Exacte, però aquest no és seu...
No, la Gacho Baby no.
Sí,
és la cançó que era número 1 quan ell va treure el seu gran tema.
Però no, això em despista. No m'ajuda.
No, si tu saps de quan és aquella cançó...
Home, ja.
Va, te dic una pista. Aquesta cançó era l'any 65.
65. Segueixo
sí, per
molt
tant, coetani dels Beatles, etc.
Era número cantant 7. En solitari tota l'estona.
Sí, sí, sí. Número 7.
La setena.
La setena. La setena. No, concentra't, eh? Atenció, oients de Catalunya! De nom real, Robert Zimmerman, no? Porta els últims 30 anys fent gira contínua, la Never Ending Tour. Els seus concerts són imprevisibles perquè versiona les seves cançons de tal manera que moltes vegades no
ni reconeixen.
Ni reconeixen. Normalment no saluda el públic ni fa avisos, vull dir, és ranci de collons. Però ha rebut tots els premis possibles, fins i tot el Premi Nobel, fins i tot el Premi Nobel, i va formar mític dels... Sí, m'estàs mirant una cara.
Clar,
un
que
cantant que ha rebut un Premi Nobel, tic, va formar part dels mítics Traveling Wilburys i és un dels 50 personatges més influents del segle XX. És llegenda viva. Qui ha rebut un Premi Nobel i és cantant...
Bob Dylan.
Bob Dylan! No.
Mira que m'ho he dit fluixet. Ja feia estona que hi pensava, però pensava... No sabia si l'havien fet, mira tu.
Ah, ja feia estona que ho pensava.
Ah,
mentida.
Bob Dylan. Bob Dylan, sí senyor.
Jueu. Robert Zimmerman.
Clar, clar.
Descendents. Like a Rolling Stone és la cançó.
Clar, si això ho tinc posat jo al meu WhatsApp, t'imagina't. Però no sé per què pensava que l'havien fet, mira tu.
Que l'havien fet què?
Que ja l'havien dit, aquest.
No.
Doncs mira, no. M'encanta. Va, l'escoltem, no, Eric?
Som-hi.
Va, vés a dormir, tu.
Vale.
Adéu.
Clouds are raging all around my door. myself I might not take it anymore. Take a woman like your kind.